Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, quan deixis d'estimar-me. Quan deixis d'estimar-me, seré foscor de nit i una gran incertesa dins de la fe d'amor. Quan deixis d'estimar-me, fugiré com el vent per les més llargues rutes en camins de l'espai. Quan deixis d'estimar-me, trencaré el pensament amb fins pètals d'aroma que esborrin el record. Quan deixis d'estimar-me, qui sap si serà mai.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves per a joves i petits i obsequis per a la gent gran. Porta els teus regals a Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 6769 de Barcelona. Informa-te'n al 93 409 2770. Posa el teu granet de sorra. Aquestes festes regala il·lusió. 19a campanya Reis per tothom. Per unes festes per tothom.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Des de fa 120 anys, les millors neules de Catalunya t'esperen a Mataró, a Casa Graupera. Més de 50 varietats de neules i 50 de torrons tradicionals i de creació. Visita l'emblemàtic establiment del carrer Sant Simó 5 o la botiga online de graupera.com. I si vens a Mataró, fes-te una foto fent neules a la nostra parada de la Fira de Nadal i publica-la a la xarxa amb el hashtag Graupera120. Entraràs al concurs d'un lot de neules i torrons pel 24 de desembre. Casa Graupera. Les neules, neules.
012. La Generalitat, al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. Sobretot és obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La Vida en Solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La vida en solfa, a Ràdio Estel.
Jo sóc el pa de vida. Qui ve a mi no passarà fam. I qui creu en mi no tindrà mai set.
Joan 6:35.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món, el passat, la identitat, la bellesa, el joc, el temps. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, la ira.
Bé, un dia més per parlar de passions amb Rafael Argullol. Avui, una passió que ha tingut una gran projecció al llarg de la història, que és la passió per la ira. I, com fem cada setmana, em permeto fer una breu introducció per situar els nostres oients i emmarcar, si no els límits de la conversa amb Rafael Argullol, si com a mínim per situar algun dels grans temes o dels temes que avui parlarem, no? La passió per l'aire. Avui una passió que amb el temps ha anat passant de ser una passió positiva o justa a ser una passió negra o negativa, segons l'època. A l'antiga Grècia, la ira era qüestionada quan es cometia un excés, però era considerada com a positiva quan era una mostra de lluita per la supervivència. A l'època medieval, el mateix Dante, a la Divina Comèdia, en la part dedicada al purgatori, ens descriu la ira com amor per la justícia, pervertit a venjança i ressentiment. I, en canvi, avui, actualment, tinc un atac d'ira, és un fet negatiu, generador de violència, que ja no forma part de les passions positives, d'aquelles que considerem que val la pena tindre o val la pena viure. La ira és un dels 7 pecats capitals, que són enumerats per Dant amb luxúria, gola, avarícia, exídia, ira, enveja, supèrbia. Però què és la ira? Està fora d'un, que neix d'una ofensa, de la pèrdua de l'amor propi, de l'autoestima, dels gelos, com a l'Otelo de Shakespeare, o de no poder superar un obstacle imprevist. Quins són els seus símptomes? Segons el filòsof Sèneca, que per cert va ser tutor de Neró, que va mostrar al llarg de la seva vida una certa tendència a episodis d'ira, els posseïts per la ira són uns insensats, i per això hi ha que observar la seva actitud, ens diu. Són segurs símptomes de bogeria, d'expressió decidida i amenaçadora, de front arrugada, el rostre obscur, el pas agitat, les mans inquietes, el color alterat, la respiració ansiosa, ens diu Sèneca. Es considera en ocasions la ira no com una passió autònoma, sinó com un component de la supèrbia, que a més és contagiosa i explosiva, com es demostra al llarg de la història, amb els fets de la sala de la Bastilla a la Revolució Francesa o al Palau d'Hivern de Nicolás II a Rússia abans de consumar-se la Gran Revolució de 1917. És, a més, una passió que connecta amb els déus i amb Déu. Parlo de la ira divina, de la ira de Zeus, de la que parla Homer a l'Iliada, de la ira de Déu en la tradició cristiana, la podem observar en l'Apocalipsis, on culmina la seva ira sobre el món dels homes, la ira dels forts, que es mostra en Aquiles i Agamenón, o la ira dels dèbils, que es manifesta per la via de la seva inseguretat, mentre la dels forts es canalitza per la seva certesa, que entra en col·lisió quan algú les qüestiona. Una passió, com altres que hem vist, que han captivat l'imaginació dels creadors, com ara Dant, que en el 7è cant de l'infern presenta la ira en el fang obscur de la llacuna d'Estègia o Miquel Àngel per representar el caràcter del papa Juli II, que era dominat per la ira en el camp de batalla i que va col·locar en el centre de la seva tomba la poderosa estàtua de Moisès, captant el moment en què està a punt de cedir a la ira i trencar les taules de la llei. Pues bé, anem a parlar de la ira com a passió que algú va denominar com a bogeria de curta duració, que la podem associar a termes com fúria, còlera, odi i una passió o una passió sense control. Rafael, avui la ira l'hem d'entendre com una cosa negativa o segueix tenint algun component d'una passió positiva?
Jo crec que continua tenint algun component de passió positiva, perquè també tenim l'expressió la ira dels justos. Uh-huh. És a dir, en algun sentit, la ira pot ser una mostra de rebel·lia o una mostra de protesta enfront del que pot ser un poder excessiu, o que pot ser un totalitarisme, com pot ser una injustícia, com pot ser una desigualtat. Per tant, encara és una passió molt ambivalent, però jo diria que és molt ambivalent des dels temps antics fins a nosaltres. D'un costat, en efecte, la ira cega, però d'altre costat, la ira pot ser la protesta i pot ser també l'expressió d'una osadia, l'expressió d'una valentia al moment d'expressar la veritat o expressar una veritat que altres no s'atreveixen a expressar. Aquesta ambivalència està molt clarament manifestada ja fins i tot als primers versos de la primera obra de la història de la literatura occidental, quan a l'Ilíada els primers versos és canta o musa la còlera d'Aquileu.
És el primer vers.
Per tant, el primer vers, la pedra angular de tota la nostra literatura està basat en una consideració de la ira. I ja en aquest cas, la còlera de l'heroi, la ira de l'heroi, és una ira que, per una banda, serà negativa per l'exèrcit grec, perquè portarà cap a una separació i cap a una fragmentació, però, per altra banda, el mateix poeta s'expressa en termes respectuosos de la posició d'Aquileu, perquè es troba just que Aquileu es defensi de l'ofensa que s'ha ofert per part d'Agamenón. Aleshores, jo crec que aquesta és com un Janus bifront, no? És aquesta doble mirada de la ira es va comunicant al llarg de la història. Has esmentat abans la relació difícil entre Juli II, el papa Juli II, i Miquel Àngel. Juli II era el mecenes, però al mateix temps era un papa guerrer, molt propi del Renaixement, que tenia, en efecte, sovint atacs de fúria. Però aquests atacs de fúria de Juli II, que era el protector de Miquel Àngel, moltes vegades xocaven amb els propis atacs de fúria de Miquel Àngel. Els atacs de fúria de Miquel Àngel fins i tot els hem vinculat positivament amb una expressió que va utilitzar per primera vegada l'historiador Giorgio Vasari, contemporani, gairebé contemporani, una mica més jove, però gairebé contemporani de Miquel Àngel, respecte a aquest, que és la terribilità. Perquè nosaltres sentim associada a la paraula terribilità a Miquel Àngel, estem parlant de fúria, d'ira, però al mateix temps d'una fúria creadora, d'una mena d'ira creadora, que és la que atribuïm, en certa manera, al geni. Entre nosaltres, alguns contemporanis i alguns col·laboradors, per exemple, van parlar sovint, també, d'una fúria creadora, en el cas d'un d'un personatge amb una ànima bastant bessona a la de Miquel Àngel, com és Gaudí. O sigui, Gaudí podia tenir un estat de melanconia, com el mateix Miquel Àngel, i alternar-ho amb estats d'ira. Per tant, la ira, que té un aspecte, sens dubte, negatiu, sobretot des del punt de vista del governant, o sobretot des del punt de vista de l'educador, o des del punt de vista del que ha de dirigir processos col·lectius, és negatiu perquè cega, i al moment de cegar el fa ser injust. Però té una altra vessant positiva, que no és únicament la que deia al començament de la rebel·lió i enfront de la injustícia, sinó que està molt lligada també a la visió de l'artista, a la visió creadora de l'artista després del Renaixement, que implica una mena d'alternància entre melanconia i ira.
Parlàvem de la ira dels déus, quan ho situem a la tradició cristiana, i en concret a l'Antic Testament, en el llibre de Job, veiem un fet curiós, és a dir, la ira de l'home és una ira negativa, ofensiva, és una ira d'inseguretat, i en canvi la ira de Déu és una ira, si es pot dir d'aquesta manera, justa, eleccionadora, cap als altres. Perquè en el relat de Job això es queda molt, molt patent, no?
Jo crec que tant nosaltres tenim sempre dues cames, o dues grans arrels. Una és l'arrel bíblica, hebraico-bíblica, i l'altra és l'arrel grega. Amb les dues arrels que nosaltres mentalment i espiritualment hem heredat, a Europa i a Occident, la ira dels déus és molt present, és molt present. És tan present que a vegades es barreja amb un concepte que els grecs tenien molt present, a la tragèdia grega, per exemple, que era l'enveja mateixa que els déus arribaven a tenir pels homes. Aleshores, aquesta còlera dels déus es manifesta, per exemple, a l'èpica grega a través dels atacs sovins de còlera que té Zeus, i a la Bíblia, el Déu de la Bíblia, sobretot els primers llibres de la Bíblia, el Pentateuc, el Déu de la Bíblia és molt airat, és molt, molt colèric. Està com amenaçant contínuament a la humanitat, als individus i a la humanitat conjuntament, amb destruir-los. I hi ha aquest episodi literàriament sublim i també espiritualment sublim, que és el llibre de Job, on realment, quan, si es llegeix amb atenció el llibre de Job, el que s'ha dit, el llibre de Job és una prova de l'home, de fins a on aguanta l'home, la paciència de Job, etc. Però en realitat una lectura atenta del llibre de Job és una radiografia de la ira dels déus, de la ira, en aquest cas, del déu bíblic. Perquè Job manté una actitud molt equànim, manté una actitud fins i tot gens arrogant i gens desafiant. I en canvi, Déu el persegueix amb una mena d'atac de còlera contínua. No? Aquesta és un... La còlera dels déus no deixa de ser també una expressió, com tot allò que afecta el diví, de les pròpies passions humanes.
Bueno, de fet, Job, quan parla, diguéssim, de Déu, diu amb aquestes paraules: quan s'indigna, capgira les muntanyes, les canvia de lloc amb el seu anús, fa tremolar la terra i els seus torontollen. Si li ho manen, el sol no surt, pot tancar amb un pany i clau les estrelles. Bé, és evidentment un déu d'una força, d'una contundència, d'una capacitat, diguéssim, d'anul·lar la vida i de donar-la, no? És a dir, de treure i donar, no?
El que passa que jo diria que des del començament, i amb nosaltres mateixos, i més que una ira positiva i una ira negativa, jo el que diferenciaria és entre dos temps, dos tempos de la ira. Hi ha una ira a curt plaç, una ira de curta duració, que està molt lligada, jo crec, que a la sensació de l'ofensa, a la rebel·lió, a la protesta. I després hi ha una ira de llarga duració que aleshores connecta amb una altra passió terrorífica, que és la passió de la venjança. O sigui, que és el gran clàssic literari en què la ira acaba convertint-se en una obsessió per la venjança és Moby Dick, no? El capità Ahab, que s'ha sentit profundament ofès, ha estat dominat per la ira, però no ha estat dominat per la ira un moment o dos moments, una hora o un dia, sinó està dominat per la ira d'una manera constant.
També Aguirre, La colera de Déu, de Herzog, uh-huh. És un altre cas similar al de...
El de Capità Ahab. Sí, sí, és la mateixa tipologia. Uh-huh. Aguirre no és la còlera d'un moment, sinó que és una còlera constant.
Obsessiva.
Sí. I això què provoca? Que els personatges dominats per la còlera obsessiva constant i de llarga duració tendeixen a suplantar la funció del mateix Déu. Què és el que passa amb el capità Ahab, que finalment la seva persecució de la ballena blanca és una persecució a la qual ell hi atorga gairebé condicions teològiques i sagrades, és el que passa amb Aguirre...
I que està disposat a sacrificar els seus homes.
El que sigui, sí, no. Els seus homes, el seu país, la seva dona...
I ell mateix,
com es veu amb el capità Ahab. I està molt bé la pel·lícula de Herzog en aquest sentit, fins i tot amb el títol, perquè Aguirre acaba suplantant el paper de Déu. Amb els seus homes, amb la seva recerca del Dorado, però també perquè acaba suplantant el paper creador i destructor de Déu. S'erigeix amb un destí. Això, en part, podem suposar que també ha succeït amb un personatge que hi ha sortit alguna vegada a les nostres converses, que és el personatge Kurtz del Cor de la Tenebra de Joseph Conrad, i que després es recrea a la pel·lícula Apocalipsis 9 de Coppola. El personatge que representa Marlon Brando, Kurtz, Apocalipsis 9, clarament, allà s'explicita, ha suplantat a Déu. I la còlera que té és una còlera destructiva i apocalíptica, semblant o a imatge de la còlera de Déu.
Sí, jo quan comentava la diferència entre com nosaltres visualitzem la suposada còlera de Job i la de Déu en aquest text, és pel fet de que quan ho llegim ara, el text, la societat ens situa de que la de Job, és la de l'home, és una ira, diguéssim, negativa, no? I, en canvi, la de Déu és la que té... com si hi haguessin dos paràmetres del fet de la ira. És a dir, pel fet de que ho fa Déu és una ira constructiva, si se'm permet l'expressió. De fet, si algú ho poguéssim interpretar bé, terapèutica, que és una mica l'apocalipsis, no? És a dir, que això no va bé, fem un punt i final, és a dir, acabem i tornem a començar, i en canvi, si ho fa l'home, òbviament, si ho fem nosaltres, això és condemnable.
Però això sí que forma part molt més de la mentalitat hebraico-bíblica heredada després pel cristianisme. Perquè a la mentalitat grega antiga això està fortament matisat per la idea de que també els déus es poden equivocar i també els déus incorren en pecats negatius. I en aquest sentit hi ha un gran clàssic que originarà un dels mites principals d'Occident, que és el mite de Prometeu, en el qual l'obra d'Èsquil, Prometeu mal encadenat, és aquella obra on hi ha es vertebra envoltant del duel entre Prometeu i Zeus, encara que Zeus sigui invisible a l'obra. L'obra és el duel entre Prometeu i Zeus. I aquest duel es pot permetre perquè Prometeu, com a filàntrop, com a defensor dels homes, al mateix temps està afirmant contínuament el fet que la còlera de Zeus és una còlera injusta. Aquesta còlera injusta, com deia abans, moltes vegades desencadenava l'enveja mateixa dels homes. Per tant, al món grec això estava molt interessantment matisat, perquè també els déus, no únicament els homes, incorrien en allò que a vegades hem dit aquí que es deia ibris, que és perdre el cap, la desmesura, sinó que també els déus perden el cap. En aquest sentit, els déus grecs són molt més humans que el déu bíblic, i perden el cap per una dona, perden el cap com Zeus, que perdia contínuament el cap per les noies, com la seva dona Hera, que perdia el cap per castigar Zeus perquè anava a seduir noies. O sigui, Apolo perd el cap a vegades, Dionisos... No. O sigui, els déus, aquesta expressió nostra, perden el cap. En canvi, aquesta idea de que el déu bíblic perd el cap no existeix a la Bíblia, perquè per antonomàcia el déu de la Bíblia no pot perdre el cap. És el tot poder, és tot poderós, és omniscient, i per tant no pot perdre el cap. En canvi, els déus grecs perden el cap.
Seguint el fil de perdre el cap, Medea és un cas extrem de perdre el cap. En aquest cas. Davant, diguéssim, de la pèrdua dels fills, de la set de venjança, no? És probablement un dels textos...
Totes les passions, i així ho vam comentar gairebé a la primera de les nostres converses, totes les passions impliquen una certa pèrdua del cap. I sempre tenim expressions vinculades amb això. Si un està enamorat, perd el cap. Si un, d'alguna manera, es deleita extraordinàriament per la bellesa, perd el cap, com és el síndrome de Stendhal. Sempre està vinculat a la passió perdre el cap. Però jo diria que la passió, que d'una manera més alquímicament pura ens porta a perdre el cap, és la còlera, la ira. I això ho experimentem des de que som nens, des de que som petits. O sigui, el nen, quan aprèn expressions de còlera, d'expressió de la còlera, les manifesta molt sovint. Per exemple, molt abans de que un nen tingui una noció, una consciència clara i exacta de la mort, utilitza la paraula mort i li diu a l'altre nen: et mataré, o vull que et moris. Ell encara no sap el que això significa, però sí sap que això és una cosa realment negativa i, mm-hmm. i algo que produirà un autèntic mal. Mm-hmm. I llavors, quan el nen diu vull que et moris o et mataré, el nen ja està posseït per la còlera. Mm-hmm. I jo me'n recordo, quan jo era petit, que això podia passar ja als 3, 4, 5 anys, que començàvem a utilitzar paraules amb les quals el nostre... ja perdíem el cap. Encara que sigués aquest cap molt infantil, ja perdíem el cap. I aquesta pèrdua del cap, és a dir, aquesta ofuscació més enllà de l'equilibri que significa que la raó estigui orientada policèntricament en diverses direccions, és el que ens porta a una ceguesa. Imagina't quan això... Tu tens tot el poder. Tu, quan tens poder ja és perillós, però imagina't quan tens tot el poder dels grans dictadors totalitaris del segle XX, tots ells, s'ha dit, els seus biògrafs, que anaven acompanyats de molt, molt, molt freqüents atacs de còlera. Per exemple, Mao Zedong, per exemple, Hitler, per exemple, Stalin, que tenia uns atacs de còlera que feien tremolar tot Moscou, no? I és una mica el cas que... portat a la literatura i analitzat a la literatura molt bé per Camus a l'obra de teatre Calígula.
Sí, sí, que aquest cas és un cas realment extrem que es manifesta el seu poder a través, precisament, d'atacs d'ira, no?
Atacs d'ira.
D'ira, no? És a dir, la ira com a llenguatge, sí. Perquè ell utilitza la ira com una manera de la creació d'un nou món, una nova, quasi bé una nova religió, no?
Sí.
Aquest anhel de lo impossible, la seva principal eina de construcció són els seus atacs d'ira acompanyats de moments de gran reflexió i de gran...
Però jo crec que això va molt vinculat també a la condició del poderós. I per això Sèneca és tan crític, com has llegit tu, amb la ira. Perquè el poderós, encara que no sigui un poderós totalitari, el poderós creu que la seva posició de poder li dona un dret de còlera que el súbdit o el no poderós no ha de tenir. O sigui que quan el súbdit té un atac de còlera és una cosa sorprenent i menysperable i al mateix temps condemnable. En canvi, el poderós creu que per la seva posició de poder els atacs de còlera són d'alguna manera naturalesa del poder, són naturals. I no cal anar amb els grans dictadors. Totes les informacions que se'ns filtren sobre l'actitud dels poderosos del món, encara que siguin elegits democràticament, són dues. Una, el que s'ha anomenat la soledat del poder, el síndrome de la soledat del poder, i l'altra, els freqüents atacs de còlera dels poderosos. Per exemple, a excepció d'Adolfo Suárez, del qual no m'ha arribat a mi la informació que s'hagi dit que tenia atacs de còlera, els altres presidents del govern espanyol, de tots ells, s'ha dit que a vegades, de manera molt privada, aquests atacs de còlera, i són legendaris els atacs de còlera que susciten els grans tabernacles del poder, com pot ser l'Eliseu o com pot ser la Casa Blanca. Que, esclar, la mateixa solemnitat del lloc, no únicament la solemnitat del càrrec, sinó la solemnitat del lloc porta aquest... Per això, em sembla que una vegada vaig llegir que l'escenari que menys portava el lligam poder-impunitat dels atacs de còlera era el britànic. Uh-huh. Perquè és una casa, és el 10 de Downing Street, amb el qual el que ocupa aquella casa no té una sensació no té una sensació faraònica. No té una sensació de poder. Pot tenir molt poder, però almenys l'escenografia del poder és molt modesta.
Bueno, protestant, no?
Sí, que és una mica la idea holandesa, la idea nord dels països escandinaus, i sembla ser que és així, que aleshores, com menor és l'escenografia del poder, menor és la impunitat de la còlera que el poderós creu que ha de tenir.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
I un altre aspecte interessant sobre la ira és el fet de que la ira pot ser col·lectiva. És a dir, hi ha moments de la història, i abans he citat la Revolució Francesa o els antecedents que portaran, diguéssim, a la Revolució Russa, en el qual la gent es manifesta amb atacs d'ira contra el poder, no? Cosa que amb altres passions el contagi no és...
Està molt ben vist, això. Altres passions són taxativament individuals i irreversiblement individuals, per exemple, l'enamorament. Sapiguem, no hi ha hagut cap enamorament col·lectiu, no? És individual, la comprensió de la bellesa és individual, i, en canvi, està molt ben vist que la ira pot arribar a ser el producte d'una contaminació, normalment una contaminació molt violenta. Per exemple, sovint nosaltres, els mitjans de comunicació ens informen de linxaments. Ens sembla gairebé una cosa increïble que a aquestes alçades puguin haver linxaments. Els linxaments que a vegades... Per exemple, als Estats Units es produeixen en pobles, en estats molt civilitzats.
Bueno, és la pel·lícula Fúria de Frisland, que és el claríssim exemple, no?
És un contagi. És un contagi, és una contaminació. Uh-huh. I totes les cròniques que tenim de les revolucions modernes tenen episodis molt forts d'ira col·lectiva, de... per exemple, la Revolució Russa, la Revolució Francesa, sens dubte, sobretot la Revolució Francesa, va haver-hi un moment que aquests atacs d'ira col·lectiva es van convertir en litúrgia, que és el període del terror, no? Sí. Amb un fetitxe simbòlic que aglutinava els atacs, sí, col·lectius, que era la guillotina.
Guillotina, sí, la sí, guillotina. Que era...
Aleshores, potser és l'exemple més clar, perquè tant a l'estalinisme com al nazisme, els atacs d'ira col·lectius estaven molt programats. També ho estaven a la Revolució Francesa, però com va ser, d'alguna manera, agafar el moviment encara en calent, el període del terror va ser terrible en aquest sentit, perquè portava espontàniament a una mena de prendre la justícia per la pròpia mà, de manera col·lectiva, i va originar una sang. Però sí, la ira es contamina. I de fet, és sovint a la història episodis en els quals a la guerra es llença a la gent, s'indueix a la gent atacs d'ira col·lectiva, perquè, evidentment, els soldats atacant secs d'ira són invencibles, o almenys van a la batalla fins al final.
Abans comentàvem els casos de Stalin, Hitler, Mussolini, que també sí, és un altre exemple del que estàvem dient, i el cas de Calígula, tal com el descriu o tal com el visualitza Camí, hi ha un fet que jo crec que és interessant d'establir, i és si la ira és un atribut dels déus, no? Calígula és de tots aquests personatges el que millor ha sabut entendre això, perquè ell es converteix en déu per poder, precisament, utilitzar aquest llenguatge, que és el llenguatge de l'ira, mentre que Hitler, Stalin i la resta mantenen unes... tot i que perden de vista.
Fins a cert punt, perquè jo crec que Stalin era un déu de la religió laica comunista, i Hitler també, és a dir que en tots ells jo buscaria una confusió amb el destí, és a dir, tots ells es creuen un destí i es creuen constructors del destí humà i del destí en general, que és allò propi dels déus. A Calígula ens ho analitza això molt bé Albert Camus a la seva obra, perquè ell té tot el poder i s'autonomena déu, com era propi, a més, dels emperadors, sobretot de l'època més degenerada de l'imperi romà. No?
Per aconseguir l'impossible.
Sí, sí, clar.
La lluna.
Per aconseguir l'impossible.
Sí, l'impossible. No?
Però això també és propi de Mao Zedong, de Stalin, o dels personatges literaris que abans hem citat, no? Del capità Hub, d'Aguirre,
de Kurz.
Sí, que és constituir-se en destí. O sigui, jo crec que sóc un destí, jo crec que tinc el destí meu a les meves mans, jo crec que tinc el destí teu a les meves mans, jo tinc el destí de la humanitat a les meves mans. I aleshores, això és normal que amb grans deliris de construcció totalitària política, com Stalin o Hitler, arriben a creure-s'ho.
Això que... Sí, és quan jo deia la ira com a llenguatge... els altres el creuen perquè tots tenen por d'aquesta ira, no? I, per tant, tothom, d'alguna manera, es veu sotmès a aquest llenguatge, diguéssim, del terror i de la violència, no?
D'aquí, perdona, com a contrapartida, l'expressió el rei està nu. Perquè, clar... Quan amb aquests que han suplantat a través del seu poder, suplanten en diversos graus el destí humà, quan perden els atributs, perden alguns dels atributs a través dels quals ells originaven aquesta suplantació, es senten nus, es senten més nus encara que els altres éssers humans. Que això és la meravellosa reflexió nocturna que fa el rei Lear a l'obra de Shakespeare, quan enveja amb l'últim dels seus súbdits que està dormint, i ell té un insomni que el converteix en l'última de les criatures.
Però clar, la ira, per altra banda, qui l'ha patit sap que té un efecte volcànic. Probablement neix de lo més profund i esclata de manera improvisada, com un volcà, no? És a dir, és a dir, que es posa actiu cada vegada com un volcà, no? I, en canvi, semblaria que la ira és una cosa que neix de, també d'una certa reflexió, però, en canvi, les persones que jo he vist que han tingut algun atac d'ira, jo tinc que confessar que també els he tingut, trobo que quan els tens, quan et veus atrapat per la ira, hi ha un punt d'algú que se surt de tu mateix. És a dir, que després, quan et mires en el mirall del que ha passat, si tingués l'oportunitat d'haver-te gravat, et quedes sorprès de la quantitat, mira, diguéssim, perds el control, en definitiva.
Jo crec que jo també he tingut molt més sovint del desitjable atacs d'ira. És un dels pecats capitals que potser confesso que tinc més. I seguint amb la teva imatge, el mirar-te al mirall després d'un atac d'ira, amb una minoria de casos, pots arribar a dir que és la ira dels justos, que ha sigut un atac, diguem-li, legítim, de protesta. Sí, sí. Però amb la majoria dels casos, és, quan et mires al mirall, és vergonyós perquè has aplicat la lògica del poder que abans he dit, eh? Perquè no cal ser Calígula, ni Stalin, ni Mussolini. Pot ser el pare de família que té una ritualitat patriarcal dins de la casa i que es permet tota una sèrie d'atacs de còlera. Pot ser el jefe a la seva oficina, pot ser el catedràtic a la universitat, pot ser el doctor cirurgià a l'hospital, que apliquen el seu poder per legitimar sistemàtics atacs de còlera. Perquè una cosa és un atac de còlera aïllat, que seria la ira dels justos, i l'altra és erigir al teu voltant una autèntica litúrgia de la còlera amb la qual tu et permets tenir aquests atacs. Per què? Per què? Perquè et sents impune. Que és, anant a l'aspecte més cutre, el que passa, per exemple, amb la violència de gènere, el que passa dins de les cases, amb els atacs de còlera patriarcals, o quan aquesta expressió d'horrible educació dels nens que els diuen això és així perquè ho dic jo. Esclar, sense raonar res, no? O quan abans el marit patriarcal es dirigia a la dona i li deia una cosa semblant. És a dir, formava part d'aquesta ritualitat del poder. O que es permet el jefe, o que es permet el que té poder en un determinat microcosmos laboral. Microcosmos laboral, microcosmos sexual, microcosmos social, microcosmos polític, que sembla que aquesta ira mai és la ira dels justos, sinó que és una ira vinculada a la impunitat. Perquè Calígula no s'hauria pogut permetre la ira es va permetre o Stalin, o Mao, o Hitler, si no estigués vinculat a la impunitat. I això és el que deifica o autodeifica aquests personatges, que estan envoltats d'una aura sagrada, o es creuen envoltats d'una aura sagrada que els hi permet la impunitat i els eregeix amb destí.
Els desencadenants de la ira, abans comentava els gelos, amb Otelo de Shakespeare això es veu clarament. Un altre aspecte és l'injustícia. Un altre, amb la línia del que ara parlàvem, la inseguretat. És a dir, que moltes vegades la ira és l'impotència, la resposta que té. Un altre és l'amor propi.
Malentès,
sí, però hi és. Un altre, tu has dit molt bé, la venjança. De fet, una de les pel·lícules de més èxit dels últims anys que va marcar tota una estètica nova en el thriller, que és Seven, amb el Brad Pitt, a l'últim moment de la pel·lícula, és ell assassinant l'assassí de la seva dona, és a dir, venjant la mort de la
seva dona. Encara que la venjança és una passió autònoma.
Sí, sí, sí.
És tan poderosa que es converteix en autònoma.
Sí, però dic que ira perquè el desencadenant és la sorpresa de saber que aquest home l'ha matat i llavors ell actua amb un atac d'ira, no? Clar, de tots aquests desencadenants, probablement un dels que marquen el que tu has dit abans a la societat actual transita d'una manera més clara és el tema dels gelos. Homes que... el maltractament, no? que es produeix moltes vegades per l'inseguretat de que no...
Però a vegades l'inseguretat no és conseqüència dels gelos.
No, dic sempre. Jo dic que els gelos, que sembla una cosa com molt allunyada a l'actual realitat social, no? És a dir, que és molt difícil que algú et confessi que en té. En canvi, darrere de moltes de les històries de maltractament de gènere, aflora, tot i que no es diu d'aquesta manera, una situació en la qual els gelos han jugat un paper determinant, no?
Jo crec que a la vida quotidiana, i també potser a la vida pública i política, la ira, sovint, no la ira dels justos, la que aquí hem considerat negativa, és la combinació, el còctel imparable entre una mena d'arrogància que forma part d'un amor propi desmesurat i una inseguretat radical. És a dir, dit d'una altra manera, és la barreja volcànica entre un complex d'inferioritat i un complex de superioritat. Sí, la barreja volcànica dels dos.
Sí, és una bona imatge. Jo, per acabar el programa d'avui, l'altre dia, rellegint a Cibaldone, de Leopardi, que, per cert, vaig rellegir, per cert, una edició en la qual hi ha un pròleg teu, d'una edició, si no recordo malament, de Tusquets, sí, pot ser? Sí, sí. De Tusquets. Clar, un adverteix, amb l'obra de Leopardi, un aspecte que ja n'hem parlat alguna vegada, que és que hi ha passions que, a mesura que ha anat passant la història, o s'han transformat, o han deixat de ser. Per exemple, la passió per la virtut, jo crec que avui no té la mateixa força que fa que l'època, el segle XVI o el segle XVII, és a dir, que han anat desapareixent o han anat transformant. I hi ha passions, com Leopardi indica en les seves reflexions del Cibaldone, que s'han debilitat. La ira seria una d'aquestes passions que s'ha debilitat?
No, jo no ho crec, no. La virtut s'ha debilitat pel fet de que en aquests moments no hi ha cap paradigma ètic amb el qual s'apoi un comportament virtuós. Mm-hmm. Quan va haver-hi el paradigma religiós, va haver-hi el paradigma il·lustrat, va haver-hi el paradigma, per exemple, democràtic vinculat al paradigma il·lustrat, i en aquests moments és com si estiguéssim en una etapa de transició en què aquests paradigmes no existeixen, perquè el que anomenem democràcia molt rarament va acompanyat d'aquest paradigma ètic democràtic dels orígens. Per tant, la virtut a la nostra època o és un heroisme personal o està bastant absent. Existeix molt com a heroisme personal i existeix complicitat amb la virtut entre individus, però no és un valor pels quals es tirin coets o es toquin campanes. En canvi, jo crec que la ira continua existint com en totes les èpoques. Aquesta ira no pot ser la ira dels justos, que a vegades es dona també en situacions, per exemple, d'indignació respecte al que està succeint, sinó aquesta ira que hem comentat amb més detall, combinació del complex d'inferioritat i del complex de superioritat, la ira lligada a la impunitat, la ira lligada a una liturgia del poder.
Molt bé, hem arribat a una nova passió. Jo el que recomanaria és que qui vulgui tindre un atac d'ira, primer de tot s'informi de com és l'infern, donat que és un dels 7 pecats capitals, perquè en l'infern, diguéssim, de la Divina Comèdia de Dant, no sembla que sigui molt, molt recomanable tindre molts atacs d'aire. Moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia Popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
En la vida hi ha dues classes de persones. Hi ha els que donen i hi ha els que en donen més. Hi ha els que saben perdonar i els que, a més, saben oblidar. Els que de vegades ho deixen tot per donar-te la mà i els que te les donen totes dues. Hi ha els que tenen un costat bo i hi ha els que tenen un costat molt bo. Aquest any, treu el teu costat bo o molt bo i truca a la Marató per l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. La Marató de TV3 diu molt de tu. Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Petit concert de nit. Vals final de la suite Trencanous, de Tchaikovsky, per la Royal Philharmonic Orchestra. Danza del Molinero, de Falla, a càrrec de Lirio Díaz a la guitarra, juntament amb els solistes de Zagreb. Petit concert de nit.